les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
Isodor està d'actualitat. Ha passat de ser un mot conegut, com a molt, pels historiadors especialitzats a ocupar totes les portades dels diaris i de la premsa rosa. El motiu? Que Felip VI d'Espanya ha nomenat, en el marc del seu 50è aniversari, un nou membre de l'ordre, a la seva filla de 12 anys, la infanta Leonor. La imatge del pare entregant a la nena el collaret d'or, valorat en uns 50.000 euros, ha donat la volta al món. Però què és el Isodor? Poca gent aquests dies coneixia la història d'aquesta ordre de cavalleria europea que, des d'època moderna, està vinculada als reis espanyols. I menys gent encara sap que durant anys el rei d'Aragó va ser l'únic monarca europeu en ser membre d'aquesta ordre i que les relacions entre els ducs de Borgonya i els reis d'Aragó van ser molt potents durant el segle XV. Benvinguts a l'Ordre del Toisó d'Or. Benvinguts a les Portes de Troia.
Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia. Avui parlarem d'un tema que, tot i que té els seus orígens en el segle XV, com hem dit a la introducció, és un tema de plena actualitat. Ho farem avui amb el nostre historiador de capçalera, l'Alberto Reche. Benvingut, Alberto.
Bones.
Alberto, parlarem avui del Toisó d'Or. Per què es considera el rei d'Espanya com el gran maestre del Toisó d'Or?
Bueno, de fet, actualment hi ha dos grans maestres de l'Ordre del Toisó d'Or, una a Espanya i una a Àustria, i tot i que durant tota l'edat moderna l'Ordre del Toisó d'Or està vinculada a la monarquia hispànica. I això és així perquè, com veurem al llarg del programa d'avui, és un ordre de cavalleria que creen els ducs de Borgonya, però que ben aviat es vincula a la casa d'Habsburg, i per tant, com els monarques hispànics són els màxims representants de la casa d'Habsburg, doncs seran, sobretot a partir de Felipe el Hermoso, que dura poc, però Carles I d'Espanya, cinquè d'Alemanya, doncs serà el cap de la casa d'Habsburg i per tant també el cap o el gran maestre de l'Ordre del Toisó d'Or. Això explica perquè el rei d'Espanya és el gran maestre de l'ordre del Toisó d'Or, però no explica perquè hi ha dos grans maestres, no? No seria com a l'ordre en Jedi, perquè sempre tiene que haver dos, no? Sinó pel fet que durant la Guerra de Successió Espanyola, que com els nostres oients ja saben, a principis del segle XVIII és un conflicte entre la casa dels Àustries i la casa dels Borbons per veure qui es quedava la corona espanyola, a la mort sense descendència de l'últim Habsburg. Els dos candidats, tant Felip de Borbó, després conegut com Felip V, com l'arxiduc Carles d'Àustria, que després seria emperador del Sacre Imperi Romano-Germànic, els dos s'atorguen la potestat, no? Ells dos reclamen el fet de, com són candidats al tron espanyol, automàticament són grans maestres de l'ordre del Toisó. Com sabem, el candidat que acaba triomfant o que s'acaba imposant a la monarquia hispànica és Felip de Borbó, Felip V, que reté l'ordre del Toisó per ell, però s'arriba a un acord amb l'arxiduc Carles, que anys després seria emperador germànic, perquè ell, mentre visqués, pogués mantenir tots els títols vitalicis que havia tingut fins llavors, no? Entre ells el de ser gran maestre d'Ordre del Toisó d'Or, però amb l'acord de que quan morís no pogués nomenar successor. Carles va fer el que li va donar la gana i a la seva mort va nombrar successors i, per tant, tenim dues branques. La branca hispànica, que seria actualment, o que és la branca dels Borbons, no? El toisó d'or borbònic, i tenim també el toisó d'or Habsburg, no? O Àustries. Llavors, tenim a Europa dues persones que poden atorgar-se el títol de gran maestre de l'ordre del toisó d'or, que no sé si es porten massa bé entre ells, no? Però que poden, com ha fet Felip VI d'Espanya fa uns dies, nomenar nous cavallers de l'ordre.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iVoox o iTunes.
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
Molt bé, doncs com hem explicat a la introducció, també ara feia referència l'Alberto, el toisó d'or està d'actualitat perquè darrerament el rei d'Espanya li ha otorgat a la princesa d'Astúries, la futura successora del regne d'Espanya, el toisó d'or. Però, com hem dit, es remunta a uns orígens de fa bastants segles, del segle XV, i per tant anem a posar una mica en context aquests orígens del toisó d'or. Comencem parlant d'aquests orígens i quan va néixer aquest toisó d'or, Alberto.
Bueno, el toisó d'or és un fet freqüent, com veurem, a l'Europa de la seva època, i no és altra cosa que una ordre de cavalleria. De fet, el toisó d'or es funda a finals de 1429, tot i que la proclamació efectiva es fa el gener de 1430, per part del Felip el Bo, que és el duc de Borgonya, ell crea l'ordre amb motiu de la celebració del seu casament amb Isabel de Portugal, que era una de les filles del rei de Portugal, i llavors, aprofitant la festa del seu casament, aprofita per fundar una ordre de cavalleria a la qual li posa el nom i l'emblema del toisó d'or.
Molt bé. Toisó d'or. Per què aquest nom? No se li acut un altre nom. És toisó d'or. Quin és l'origen?
Bueno, sempre aquestes ordres de cavalleria, que començaven a estilar-se des de feia potser 40, 50 anys arreu d'Europa, sempre tenen una de les seves característiques és tenir un símbol, no? L'ordre de la jarretera, l'ordre del drac, l'ordre del falcó, no? Sempre ha d'haver-hi un emblema. Llavors, l'emblema triat per el duc de Borgonya és el toisó d'or. El toisó d'or, en castellà, és un nom encara més graciós, el vellocino d'oro, no? queda poc èpic, no? Papà, mandau el vellocino. Comete la sopa, hija. Bueno, en qualsevol cas, el toisó d'or fa referència a la pell d'un carner i, sobretot, entronca, té dos explicacions. Per una banda, hi ha la referència a la llegenda grega del toisó d'or i del viatge de Iasó i els argonautes, no? que són aquests herois grecs que viatgen a l'actual Turquia per rescatar, per robar aquesta pell d'un carner d'or, que és el toisó d'or. I per altra banda també amb la història bíblica de Gedeó, que és una història bíblica en la que també apareix la pell d'un carner, no? Llavors l'ordre del toisó d'or, per una banda, recull aquesta herència grecolatina dels argonautes i per altra banda l'herència bíblica, no? I aquests dos símbols, aquestes dues històries, simbolitzen un dels objectius de l'ordre, no? Que és la lluita contra el poder otomà, no? Per una banda, la lluita religiosa contra el poder otomà, que en aquests moments, sobre finals de la dècada de 1420, principis de 1430, poder otomà encara no serà la gran amenaça que serà després de mitjans de segle quan conquereixin Constantinople, però ja es perfila que un dels grans enemics en la geopolítica de l'Europa del moment serà l'avenç del poder otomà, no? Llavors, agafant aquesta idea, no, com Jasó i els argonautes van viatjar a la Colquide a Turquia per robar el Toisó d'Or, i recuperar-lo, no? Doncs l'ordre dels cavallers del Toisó d'Or serà la defensa de la cristiandat davant del turc, no? I de la mateixa manera, la zona de Borgonya, la zona de Flandes, es caracteritzava per tenir una gran indústria de teixit, una gran indústria de la pell, i fins i tot hi ha qui vincula el símbol del Toisó d'Or amb la ciutat de Bruges, perquè era l'emblema heràldic de la ciutat, era precisament un carner, no? I era una de les principals ciutats del duc de Borgonya. Llavors, bueno, amb tots aquests elements, també el Toisó d'Or simbolitza el carner místic, no? La representació de Jesús. Llavors, com dic, amb tots aquests elements, doncs decideixen agafar aquesta imatge de la pell daurada d'aquest carner mític i utilitzar-la com a símbol de l'ordre, no? Posar-li el nom a aquesta nova ordre de cavalleria com el Toisó d'Or, i l'emblema de l'ordre serà aquest collaret d'or amb la imatge del carner penjant, que hem vist aquests dies també multitud de vegades a la tele o a la portada de l'Ola o totes aquestes coses.
Molt bé, ja ho has dit, els inicis d'aquesta ordre del Toisó d'Or és una ordre de cavalleria. Eren molt, molt habitual aquestes ordres de cavalleria?
Sí, per l'època del Toisó d'Or ja sí. Comencen a aparèixer a partir de primer quart del segle XIV i comencen a aparèixer arreu d'Europa, i és un procés, aquest de les ordres de cavalleria, que a poc va agafant cada vegada més embranzida, i en l'època del Toisó d'Or, mitjans del segle XV, gairebé qualsevol sobirà europeu tenia la seva pròpia ordre de cavalleria que competia amb la resta d'ordres de cavalleria dels seus veïns. Diguem que una ordre de cavalleria és una mena de societat de cavallers que s'adscriuen a un codi de cavalleria que es comprometen a complir i es comprometen a viure segons les regles d'aquest codi, no? Unes regles d'indumentària, de comportament, de valors morals, socials, polítics, i que moltes vegades aquestes les hem d'entendre gairebé més com un club, no? Com un club de gentlemans anglesos que decideixen formar una societat de cavallers i regir-se per uns símbols, una indumentària, una manera de fer.
Molt bé, hem parlat d'ordres de cavallers, però també hi ha les ordres militars. La que coneixem, la que és molt coneguda, és la dels templers. Quina diferència hi ha entre una ordre militar, com la dels templers que hem dit, i una ordre de cavalleria com la del Toisó d'Or, Alberto?
Bé, hi ha dues diferències bàsiques. Una és cronològica. Les ordres militars, que com deia ens venen en element els templers, que també estan molt de moda per sèries de televisió, no? Però l'ordre del temple, de l'hospital, la de Sant Jordi d'Alfama, la de Montesa, són ordres militars que es creen entre el segle XI, segle XII, segle XIII, i que apareixen en el context de les creuades, no? I són unes ordres de cavallers cristians o de guerrers cristians que lluiten per la defensa de la cristiandat. Totes aquestes ordres militars tenen la característica comuna de que són ordres religioses, i per tant estan sotmeses a uns vots canònics, com podien estar sotmesos una ordre de monjos, no? I que depenen, en menor o menor mesura, de l'Església. Són una mena de societats o d'ordres o de clubs a mig camí entre guerrers i monjos, no? Molt, molt típiques, com dic, d'aquest context de l'època de les creuades, no? En el que s'unen religió i guerra, no? I guerrers i monjos o servidors espirituals. D'altra banda, les ordres de cavalleria tenen un component més festiu, més estem davant d'ordres cortesanes, no? Ja no estem en un context religiós, o no només en un context religiós, ja no estem en l'època de les creuades, comencen a aparèixer a la dècada dels anys 20 del segle XIV, no? I comparades amb les ordres militars, no estan regides per l'Església, tot i que, com dic, moltes vegades agafen elements religiosos per les seves insígnies, com hem vist, per exemple, en el cas del Toisó d'Or, sinó que depenen directament d'un sobirà laic. És un senyor, no?, que pot ser com el duc de Borgonya en el cas del Toisó, el rei d'Anglaterra, com l'ordre de la Jarretera, no?, o el rei d'Hongria, com l'ordre del Drac. Són sobirans laics, ja sigui un rei, un duc, un comte, que decideixen muntar-se un club, no? Muntar una ordre de cavalleria que té uns valors concrets i que són les associacions laiques en les quals hi ha un número limitat de membres, no? Que es trien per unes característiques en concret i que s'uneixen sota unes formes de vida o de representació comunes i que codifiquen uns comportaments cavallerescos, no? I els apliquen a la seva vida. Potser aquella idea que deia fa un moment d'una societat de gentlemen.
Molt bé. Tot això que estem explicant ara de les ordres de cavalleria no és una mica tot molt la taula rodona, molt tot literatura?
Bueno, sí. De fet, la idea veu directament d'aquestes referències literàries, no? Com tu ja deies, els deutes amb la literatura artúrica, amb la taula rodona, no? Amb Camelot i els cavallers de brillant armadura són evidents. Perquè, al final, és un d'aquells casos en què moltes vegades la realitat dona forma a la literatura i la literatura, de retruc, dona forma a la realitat, no? És com què va ser abans, no? Física i química, o que els estudiants d'institut es comportessin com els... qui imitava qui, no? O sigui, la ficció a la realitat o la realitat a la ficció. En el cas d'aquestes ordres de cavalleria passa una mica el mateix. Estem en un context de gran auge de la cultura cavalleresca en totes les seves expressions. La literària és potser de les més primerenques i les més potents, no? Perquè encara avui, quan pensem en l'edat mitjana, una de les coses que ens ve al cap és tot aquest món cavalleresc, cortesà, no? Quan imaginem els cavallers del rei Artur, mai van a la guerra, no? Sempre fan, bueno, les seves festes, les seves coses, se'n van d'aventures, però estem lluny d'un component militar i bèl·lic, com sí que seria, per exemple, el nostre imaginari sobre els templers, no? Són ordres, les ordres de cavalleria són societats polítiques, no? Cortesanes, no? Més que no pas associacions militars. I com dic, a diferència de les ordres militars, no tenen un component espiritual tan fort, no estan regides per el poder eclesiàstic, sinó que estan patronejades, no? O finançades o recolzades per un sobirà laic que les utilitza com una eina més de la seva política de representació, de la seva política interna i externa, i que són una forma més d'expressar el món de la cort i de la política a l'Europa, sobretot al segle XV.
Molt bé. Per què comencen aquestes ordres a aparèixer just a partir del segle XIV? Per què és en aquest moment històric?
Bueno, una mica jo m'he anat dient. Per una banda, al final de les Creuades, sobretot que podíem dir com a data 1291, caiguda d'Acre, que és l'última, la darrera plaça forta dels creuats de Terra Santa, tot i que Malta i altres illes encara duraran. Però com dic, al final de les Creuades buida de contingut les ordres militars, no? Que a més ja no passaven pel seu millor moment. I els templers, els hospitalers, si la seva funció de ser era la de canalitzar l'esforç bèl·lic a través de l'Església, no? La de generar exèrcits de Déu, no? Que lluitessin en les guerres del Senyor, quan s'acaba l'escenari de les Creuades i queda evident que el somni europeu de la Creuada és un fracàs, no? Aquestes ordres militars estan tocades ferides de mort, no? O es reconverteixen, com fan algunes, com a funcions més assistencials, no? Hospitalàries, o funcions més de defensa de les rutes marítimes, o estaran abocades al seu fracàs, com passarà amb l'Ordre del Temple, que pocs anys després d'aquest moment serà dissolta per l'Església, no? Això per una banda. I per altra banda, aquestes noves ordres de cavalleria, com deia, són sobretot clubs polítics. Ja no estem en un context de cada vegada més afirmació del món cortesà, no? De la política laica europea, i seran una peça més d'aquesta nova manera de fer política internacional, no? Cada vegada hi ha més components de prestigi polític associats a aquestes ordres, que estan controlades per grans sobirans d'Occident, no? Per exemple, el cas dels primerencs, potser el més famós, és l'Ordre de la Jarretera, no? Dels reis d'Anglaterra, que tenia molt prestigi, que va ser utilitzada pels reis anglesos per aglutinar els seus aliats contra França, en el context de la Guerra dels Cent Anys. No? Formar part, o que el rei d'Anglaterra et concedís l'honor de formar part de l'Ordre de la Jarretera, era un premi polític, no? I servia moltes vegades per atreure els seus aliats internacionals contra França. Per exemple, el propi Felip el Bo, bueno, pels que no estiguin molt posats en el tema de la Guerra dels Cent Anys, en un moment en què el bàndol francès es divideix en dos, entre armanyacs i borgonyons, segons la família a la que donen suport, i França, a més de lluitar contra Anglaterra, viu immersa en una mena de guerra civil nobiliària entre faccions. Doncs els borgonyons recolzen els interessos anglesos, fins al punt que el propi rei d'Anglaterra ofereix a Felip el Bo formar part de l'Orde de la Jarretera. Cosa que va estar a punt de fer, però no fa, perquè seria massa descarat, no? Perquè estàs acceptant formar part de l'ordre de cavalleria del rei d'Anglaterra, que és el gran enemic del rei de França, el que se suposa que tu estàs, del que tu ets vassall, no? Però això ens explica molt bé, en el context de la nova política internacional dels segles XIV-XV, el paper d'aquestes ordres de cavalleria, no? També cal pensar que la cavalleria europea, com a força militar, tampoc està lluny del seu millor moment, podríem dir, no? Tenim aquesta idea de que durant els segles anteriors els cavallers eren la peça clau dels exèrcits, no? De que hi havia uns nobles guerrers que anaven a la guerra, no? I eren els propis nobles els que eren els nobles i la seva cavalleria eren la força de xoc a les batalles medievals, però el cert és que al llarg de la baixa edat mitjana la infanteria, les tropes mercenàries aniran agafant protagonisme i cada vegada més la cavalleria nobiliària queda com un codi de conducta, no? Un cop que la seva eficàcia real als camps de batalla es va perdent, no? La cavalleria europea del segle XIV, finals del XIV, principis del XV, està molt lluny de la cavalleria feudal o la cavalleria del segle XII, que era la que guanyava les batalles, no? Llavors, es crea un procés molt molt interessant, que ja hem comentat alguna vegada en altres programes, per exemple, en el cas dels samurais, no? El guerrer, el cavaller europeu del XIV és com els samurais del segle XIX, no? Són grups de guerrers especialitzats, que són guerrers i els detentors de la vida política a la vegada, però que un cop que es burocratitzen i passen de ser guerrers a ser cortesans, no? I deixen de tenir en el fet bèl·lic la seva identitat, necessiten crear cada vegada més uns codis de conducta moral per mantenir el seu estatus, no? Els samurais crearan el Bushido i crearan tota aquesta mística guerrera, però que la creen un cop que han deixat de ser guerrers. En el cas de la cavalleria europea passa el mateix, no? Aquestes ordres de cavalleria són una manera de teatralitzar la importància d'aquests cavallers un cop que l'han perdut a nivell militar. La mantenen a nivell polític, però aquesta idea del codi cavalleresc, no? Aquesta idea que a vegades tenim de la conducta moral dels cavallers, apareix en aquest moment. Sigui com sigui, la primera ordre de cavalleria en aparèixer és l'ordre de Sant Jordi, a Hongria, el 1326, i a partir de llavors la idea triomfa i s'escampa ràpidament. Per exemple, l'ordre de la Banda a Castella es funda en 1332, la de la Jarretera, com diem, Anglaterra, en 1348, i així, no? Per exemple, la del Drac, que també és de les més famoses, també a Hongria, i serà famosa perquè Vlad Tepes, no? El personatge que donarà origen a Dràcula, formarà part de l'ordre de cavalleria del Drac, neix el 1408, i així moltes més al llarg de tota la geografia europea en aquests moments entre finals del segle XIV, primera meitat del segle XV.
Molt bé, hi ha alguna ordre de cavalleria catalana?
No és, hi ha una, és a dir, hi ha una ordre de cavalleria dels Reis d'Aragó, però que ni tan sols és tècnicament dels Reis d'Aragó, tot i que la utilitzaran, que és l'Orden de la Jarra i l'Estola, o l'Orden de la Jarra i el Grifo, que no és tècnicament catalana ni tècnicament aragonesa, perquè la funda Ferran d'Antequera el 1403, abans de ser rei d'Aragó, no? Sabem que Ferran d'Antequera el trien com a rei d'Aragó al Compromís de Casp 10 anys més tard, però quan ell encara era un noble castellà funda a Castella aquesta ordre de la Jarra i l'Estola, però com és una ordre personal seva passarà als seus descendents i per tant els reis d'Aragó mantindran aquesta ordre de cavalleria, serà l'ordre de cavalleria dels reis d'Aragó. D'ordre militar, és a dir, de templers, d'ordre militar sí que tindríem una autòctona, que és l'Orde de Sant Joan d'Alfama, que el 1201 funda Pere el Catòlic, no? I que més endavant es fusionarà amb l'Orde de Montesa, un cop, que l'Orde de Montesa és aquesta ordre que es funda quan es dissora el temple, no? I es crea territoris de la Corona d'Aragó, l'Orde de Montesa, per suplir la dissolució del temple. Però, bueno, ordre de cavalleria catalana no hi hauria, a no ser que concedirem aquesta ordre de la Harry i l'Estola dels Reis d'Aragó com a catalana.
A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
Molt bé, doncs un cop situats en context amb el Toisó d'Or, parlem d'Alfons el Magnànim, que va ser el primer rei que va rebre la invitació per formar part de l'ordre del Toisó d'Or. Per què vas així, Alberto?
Bueno, perquè Alfons el Magnànim i Felip el Bo, el duc de Borgonya, són dos personatges molt semblants, no només genealògicament, no? Perquè ells, o generacionalment, sinó també en quant a les seves expectatives polítiques i les seves situacions estratègiques en quant a territori. Moltes vegades s'ha vinculat les relacions entre Borgonya i la Corona d'Aragó al fet comercial, no? Al fet dels interessos comercials, els intercanvis econòmics, però el cert és que els interessos comuns anaven més enllà, no? Per una banda, no hi ha el paper que els dos tenien respecte a França, per exemple, sinó fins i tot en la intenció d'aquests dos soberans en frenar l'avenç otomà, no? Tant Felip de Borgonya com Alfons el Magnànim seran gairebé els únics soberans amb poders europeus que intentaran coaligar-se per frenar l'avenç otomà, i sobretot a la dècada dels anys 40-50 fins i tot arribaran a plantejar una croada conjunta que mai arribarà a fer-se realitat, però sí que compartien, com hem vist també que era un dels objectius de l'Ordre del Toisó d'Or, la vigilància respecte al Mediterrani i la vigilància respecte a l'avenç otomà.
Per tant, es constata que tenien molta relació Alfons el Magnànim i Felip el Bo.
Sí, de fet, abans i tot de la creació de l'Ordre del Toisó, i uns 20 anys abans que el Magnànim entrés a formar-ne part, va haver-hi, i són molt significatives, dues ambaixades enviades pel duc de Borgonya per a tractar amb el Magnànim diversos assumptes. I són aquelles dues ambaixades, una del 1426 i una de una altra l'any següent, el 1427, en les que fins i tot es creu que va arribar a participar el pintor Jan van Eyck, no? Que va... i llavors situarien aquest personatge a la península Ibèrica.
Molt bé, aquestes ambaixades que deies, de què anaven? De què es tractava?
Doncs, entre altres coses, el que busquen és pactar un matrimoni. Són ambaixades que, bàsicament, el que busquen és buscar-li... Duque busca esposa. Són ambaixades per intentar trobar-li una dona a Felip el Bo, no? Que si fos Felip el Guapo, doncs encara... tindria més fàcil, no? El que busquen aquestes ambaixades és concertar un matrimoni entre el duc de Borgonya amb alguna dona propera al rei d'Aragó. Sembla ser, o això és el que diu la historiografia, que la primera d'aquestes ambaixades, que va tenir lloc el 1426, buscava que el duc de Borgonya es casés amb Isabel d'Urgell, que era filla de Jaume d'Urgell, i bueno, neta de Jaume d'Urgell, i que havia estat, ja sabeu que Jaume d'Urgell és l'altre gran pretenent al tron d'Aragó durant el compromís de Casp, i és, diguem, el que tenia més partidaris dins de Catalunya, però que va perdre davant de Ferran d'Antequera. No se sap ben bé com va anar aquesta ambaixada o com van anar les negociacions, o si fins i tot si l'interès per aquesta jove Isabel d'Urgell va ser reial, però el cert és que l'ambaixada se'n va anar sense aconseguir gairebé res, o res, perquè Isabel d'Urgell es va casar poc després amb un dels fills del rei de Portugal, Pere de Portugal.
Molt bé, i l'altra ambaixada, la segona?
Aquesta és més interessant, perquè va arribar just un any després, el 1427, i aquesta sí que sabem segur que no estava, o que no estava motivada per l'interès del duc de Borgonya per Isabel d'Urgell, sinó que l'interès radicava en la infanta Leonor. Mira, curiós, no? Mm-hmm. una altra infanta Leonor. Aquesta no era una nena de 12 anys que menjava una sopa rara.
Què portava aquella sopa?
No sé, és que no...
La sopa boba, no? Quin horror.
Sí, no sé. Bueno,
una sopa verda.
Demanem, bueno, encoratgem a tothom que busqui el vídeo aquell de les nenes prenent sopa perquè és molt fastigós. Ten rei para esto, no? En fi.
Per favor.
Bueno, en qualsevol cas, resituant-nos, l'ambaixada de 1427 busca pactar un matrimoni entre la infanta Leonor, que és la germana d'Alfons el Magnànim, amb Felip el Bo de Borgonya. La intenció del duc de Borgonya era apropar-se al rei d'Aragó encara més estretament, no? I esdevenir família.
Molt bé, i aquest matrimoni no es va produir, però sabem que Felip el Bo es va casar amb Isabel de Portugal.
Sí, clar, el problema és que l'ambaixada del duc de Borgonya arriba tard. Just feia unes setmanes que el Magnànim havia pactat amb el rei de Portugal el matrimoni de la seva germana Leonor amb el primogènit del rei de Portugal. I, per tant, per unes poques setmanes no va ser possible aquest matrimoni que hagués convertit en família el rei d'Aragó i el duc de Borgonya. El que és interessant és que alguns dels ambaixadors es queden a Barcelona i van a començar a preparar la següent ambaixada borgonyona a la península Ibèrica, que és la que portaria l'any 1428 als ambaixadors de Borgonya a Portugal i que concertarien el matrimoni entre Felip el Bo i Isabel de Portugal, que és la germana, perquè ens situem, Isabel de Portugal és la germana del marit de Leonor d'Aragó, no? Al final tot queda en família, potser fins i tot Alfons el Magnànim li va recomanar que una manera de ser família era que es casés amb Isabel de Portugal. Però en qualsevol cas és interessant perquè el matrimoni entre de Felip el Bo i d'Isabel de Portugal serà el que crearà l'Orde del Toisador, no? Fixeu-vos que si Felip el Bo, com ell volia en primera instància, s'hagués casat amb la germana del Magnànim, l'Orde del Toisador hagués estat fundada en honor de la germana del rei d'Aragó. Al final, la biologia a vegades desmunta les històries.
Molt bé, i amb això de les ambaixades, només era el duc de Borgonya qui enviava cap al rei d'Aragó o el rei d'Aragó també cap al duc de Borgonya? Com funcionava això?
Bueno, el flux d'ambaixades, d'ambaixadors, de missions diplomàtiques és un canal en dues direccions. No? L'enviament d'ambaixadors, d'oficials de la cort entre un i el territori és constant. Ja fos per gestionar matrimonis, per gestionar aliances polítiques, per l'enviament de regals, per exemple, de Borgonya eren típics els falcons. Una de les grans coses a fer a Flandes, a Borgonya, era comprar-se falcons xulos per caçar, que era una de les coses més cares i més complicades d'aconseguir a Europa, no? Però el flux d'ambaixadors i d'emissaris era constant. I, per exemple, en la documentació que es conserva sobre aquestes ambaixades de 1426-27, deixen ben clar que no només aquests ambaixadors han vingut per parlar de matrimonis, sinó que també estan parlant de la creació d'una aliança política, no?, d'interessos polítics, entre Borgonya i Aragó.
Molt bé, Alberto, quan entra Alfons el Magnànim a formar part de l'Ordre del Toisador?
Bé, el Magnànim, com hem dit, és el primer rei en entrar a l'Ordre, i no només això, sinó que és el primer no súbdit del duc de Borgonya que passa a formar part de l'Ordre. I hem dit que aquestes ordres de cavalleria moltes vegades, bueno, sempre estan controlades per un senyor laic, no?, i que serveixen moltes vegades per concedir-les als seus súbdits o als seus col·laboradors o als seus aliats, no? En el cas del Magnànim, com en diem, és el primer no borgunyó i el primer rei en entrar a l'Ordre, el qual no deixa de ser una cosa molt curiosa, no?, perquè el rei d'Aragó es vincula el duc de Borgonya. No? Diguem que passa a ser part d'un dels seus cavallers. No? És tot un honor que un duc compti entre els seus cavallers amb un rei, no? Encara que sigui dins d'aquestes ordres simbòliques. L'entrada del magnànim al Toisó d'Or indica l'inici de la internacionalització de l'ordre. No? En època moderna tenim molt clar que el Toisó d'Or és un ordre internacional, però durant els seus primers anys aquesta internacionalització comença aquí. Llavors, en la reunió de l'ordre, en el capítol de l'ordre de 1445, es decideix, els cavallers reunits en un concili, no? En una reunió, decideixen concedir al rei d'Aragó, pels seus mèrits i per la seva, pel seu estatus, el collar de l'ordre, no? I nomenar-lo, no? imposar-li l'ordre de cavalleria del Toisó. I comencen els preparatius per enviar aquesta proposta al rei d'Aragó, no? I dir-li que ha estat escollit com a cavaller de l'ordre.
Molt bé, i aquest acceptarà sense condicions? Posarà alguna condició?
Bé, accepta amb algunes condicions, perquè no deixa de ser el rei d'Aragó, no? Clar. Llavors, no, això de dir sí a todo, al final no funciona. Però entra amb relativa facilitat, no? L'ambaixada del duc de Borgonya arriba a Barcelona, a Nàpols, de 1446, i el rei d'Aragó negocia amb l'enviat del duc de Borgonya, que és Gilbert de Lannoy, és el rei d'armes de l'ordre, que arriba a la cort, entrega el collar d'or amb l'emblema del Toisó, entrega una còpia dels estatuts de l'ordre, no?, dels capítols de l'ordre, és a dir, una mena del manual d'instruccions de com ser un cavaller del Toisó d'Or, que no sabem si Leonor el té, o potser l'han fet il·lustrat, no? És una nena de 12 anys, potser. Aquesta és la que veia pel·lis de Kurosawa i li agradaven, o era l'altra?
No estic gaire al dia.
Bueno, da igual. És que va ser molt fort. Va fer una entrevista a la nena i resulta que ella deia es que me gusta mucho el cine de Kurosawa.
Ah, sí?
Sí.
Ostres, no ho sabia.
Bueno, total, que no descartem el fet de que Felip VI hagi donat a la seva nena també el llibre amb els capítols de l'ordre i que ella cada nit estigui llegint com su manual per a ser un bon cavallero. Seria molt interessant. Bé, sigui com sigui, el magnànim no posa condicions, excepte alguna de caràcter tècnic, no? Per exemple, com el fet de no haver de portar el collar del Toisó d'Or tots els dies. Ell deia que, bueno, que sí, que el collar està molt bé...
Per a festes.
Però només per les festes, perquè al final també vol... Suposo que era una mica coqueto, i suposo que diu, no me combina con todo, i potser m'interessa més posar-me altres collarets, no? No deixen de ser un estira i arronsa simbòlic, no? Perquè és una manera de dir que és cavaller de l'ordre, accepta l'ordre, però no sempre visualitzarà, no?
Què ho és?
Escènicament aquest fet. Els ambaixadors de Borgonya tornen amb aquestes condicions, amb aquests petits pros del fons del magnànim, i a més tornen amb la proposta de que Felip el Bo passi a formar part també de l'ordre de la Jarra i l'Estola, com sabem que és aquesta ordre de cavalleria dels reis d'Aragó, no? Amb una mena d'intercanvi de cromos. No? El rei d'Aragó és cavaller del Toisó, amb la qual el Felip el Bo és cavaller de la Jarra i de la Gerra i l'Estola. Com diem, és una ordre que també es pot dir la Jarra i el Grifo, que sempre m'ha fet molta gràcia, perquè la Jarra i el Grifo sona molt raro, no? Perquè el grifo, el griu és aquest animal mitològic, però un grifo també és una altra cosa, no? I si dius la Jarra i el Grifo, sembla que com a ordre de cavalleria és molt raro, no? Perquè és una xeta i un...
O no tan raro.
Bueno, no tan raro, però poc èpic, no?
Poc èpic, però poc bueno. Èpic. Això està clar.
Bueno, en tot cas, hi ha aquest intercanvi d'ordres i tenim el fons del magnànim com a cavaller del Toisó d'Or.
Molt bé, i fins aquí serien les fins aquí arribarien les relacions entre el Toisó i la Corona d'Aragó o aniran a més?
Aniran a més. De fet, a la propera reunió general de l'ordre, que es farà el 1451, 5 anys després de que el fons del magnànim entri a l'ordre, es nomenen 6 nous cavallers a l'ordre. Aquestes ordres de cavalleria sempre tenen la membresia molt limitada, no? Potser ja pot haver-hi 12 o 24 o 30 cavallers només, no? Llavors, poder obtenir és com la RAE, no? Que per ser acadèmic has d'esperar que es mori algú, no? Perquè hi ha els seients que hi ha. Doncs a l'ordre del Toisó igual. Doncs, a 1451 es nomenen 6 nous cavallers, dels quals 3 d'aquests 6 o són súbdits o són col·laboradors molt estrets del rei d'Aragó. Són Jean de Cleves, Íñigo de Guevara i Pere de Cardona. No, aquests dos són, són importants nobles de la cort siciliana del Magnànim. I, per tant, veiem que aquest apropament entre el rei d'Aragó i el duc de Borgonya no és flor d'un dia, sinó que s'intensifica cada vegada més fins al punt d'anomenar nous cavallers de l'ordre, que són col·laboradors i sou segurament a proposta del rei d'Aragó.
A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a twitter@portesdetroia.
Molt bé, com dèiem, aquesta relació entre el ducat de Borgonya i la corona d'Aragó es mantindria amb el pas dels anys.
Sí, amb els seus més i els seus menys. Es va mantenir al llarg de tot el segle XV. Potser el moment de màxima vinculació és amb Felip el Bo i Alfons el Magnànim, que, com diem, són els organitzadors de tot aquest embolic, però s'anirà mantenint. Potser el moment de màxima implicació és encara en vida d'Alfons el Magnànim, quan a mitjans del segle XV el duc de Borgonya i el rei d'Aragó es plantegen, anava a dir seriosament, però no ho acaben realitzant, així que tampoc sabem si anaven molt, molt en sèrio o era una mica de boquilla, organitzar una creuada conjunta contra els contra l'avenç otomà. Sembla ser que la resta de poders europeus no estaven gaire per la labor, i llavors no van acabar de poder coordinar aquesta lliga antiotomana.
Es van passar amb la jarra i el grifo i es van animar una mica, no?
Sí, seria un grifo de cervesa, no? Llavors, allò que comences a veure i reconquistes Constantinople.
Vinga, contra el turco, alto.
Però, en tot cas, indica que hi havia una bona sintonia entre el gran duc d'Europa, que era en aquell moment el duc de Borgonya, i el gran rei d'Europa, almenys de l'Europa mediterrània, que era Alfons el Magnànim, que, com sabem, acabava de conquerir Sicília, havia instal·lat la cort a Nàpols i s'havia convertit en el gran emperador de la Mediterrània. No? Llavors, són dos poders no molt semblants, però sí molt en sintonia, que decideixen col·laborar, almenys en el plan de la política internacional. Aquesta vinculació es mantindrà més o menys, amb els seus alts i baixos, amb els següents monarques d'Aragó. A la mort d'Alfons el Magnànim, per exemple, s'envien nous ambaixadors, tot ben ràpidament, per oferir un lloc a l'Orde del Toisó d'Or al seu germà i al seu successor en el tron d'Aragó, que és Joan II, no? Per tal que entri a l'ordre en les mateixes condicions que havia fet el seu difunt germà. Joan II no dubta en acceptar-ho, l'únic que fa és demanar còpies de tota la documentació de l'ambaixada en la qual van nomenar Alfons el Magnànim per assegurar-se de que no el menteixin, no? I de que realment entri en les mateixes condicions. Però, tot i que Joan II és cavaller del Toisó d'Or, les relacions amb Borgonya durant el seu regnat es tornaran una mica tenses.
Per què es tensaran aquestes relacions? Què és el que canviarà a partir d'ara, Alberto?
Bueno, si recordem el que hem dit al principi del programa, quan entorn a l'any 1430, 1428, 1430, s'havien produït 3 matrimonis que havien involucrat els nostres protagonistes, no? Els ducs de Borgonya, els reis d'Aragó i la seva família i la reialesa de Portugal. Per una banda, Felip el Bo, de duc de Borgonya, havia contret matrimoni amb Isabel de Portugal, ja ho sabem, 1430, quan es funda l'Orde del Toisó d'Or. Per altra banda, la germana del Magnànim, Leonor d'Aragó, s'havia casat amb Eduard de Portugal, sí, que era el germà d'Isabel de Portugal. I per altra banda, també hem dit que Isabel d'Urgell, no, aquella descendent de la casa d'Urgell, havia fet el mateix amb l'infant Pere de Portugal. Vale? Doncs bé, tot aquest lío matrimonial esclatarà 30 anys després, durant la Guerra Civil Catalana, no? Que és aquest conflicte, li diem guerra civil, però és una guerra entre el rei Joan II i els seus partidaris, i la noblesa i la Generalitat de Catalunya, per una altra banda. I llavors, aquestes relacions o aquestes xarxes matrimonials els jugaran una mala passada en les relacions entre el rei d'Aragó i el duc de Borgonya.
Per què va esclatar aquest conflicte? Per quins fets concrets?
Bueno, el problema és que en un moment determinat la Generalitat busca nous reis d'Aragó, no? Perquè estan enfrontats amb Joan II i decideixen que volen un altre rei. I un dels candidats que busquen en un moment donat és Pere de Portugal, que és el fill d'Isabel d'Urgell, no? I per tant és el besnet de Jaume d'Urgell, que és el que ells deien que havia d'haver estat el rei legítim triat pels catalans i no Ferran d'Antequera, que des del seu punt de vista era una imposició castellana, no? El compromís de cas, i que per tant la Generalitat nomena rei a Pere de Portugal i li ofereix la corona durant la guerra. I això genera molts problemes perquè, acabem de dir, Pere de Portugal no, era el nebot d'Isabel de Portugal, que era la dona de Felip el Bo de Borgonya. I Isabel de Portugal, en aquesta tessitura, entre recolzar el germà de l'amic del seu marit o intentar convèncer el seu marit perquè fes valer els drets del seu nebot, aposta per aquesta cosa i intenta per tots els mitjans al seu abast que Borgonya recolzés Pere de Portugal com a rei dels catalans per sobre de Joan II, fins i tot obviant el fet que Joan II era un membre del Toisó d'Or, no? Això va arribar fins al punt que fins i tot des de Borgonya es va enviar un contingent de cavallers sota les ordres d'un dels bastards del duc, no? Per intentar dissimular una mica, però hi ha un contingent de cavallers borgonyons sota les ordres del bastard de Borgonya que lluiten a favor de la Generalitat contra Joan II a la batalla de Calaf.
Molt bé, tot aquest embolic com s'acaba? Com finalitza? Es resol?
Bueno, es resol per la via fàcil, no? Perquè el
factor, al final
el factor biològic fa molt, no? I en història tenim la sort de que al final la gent es mor o la gent hi ha el factor biològic, no? Pere de Portugal, que era la disputa entre Borgonya i Joan II, es mor, té la mala sort o té la sort o té l'oportunitat de morir-se i per tant, això contribueix a rebaixar tensions entre el rei d'Aragó i el nou duc de Borgonya, que tampoc ja no era Felip el Bo, sinó que era el seu fill, Carles el Temerari, i ja no és el mateix que tu mani la dona que tu mani la mare, no? Llavors, tot això fa que aquesta situació tan estranya que s'havia creat durant la Guerra Civil catalana es vagi suavitzant. I a més, l'entrada del Toisó d'Or de la nova generació, per una banda Carles el Temerari, que és el fill de Felip el Bo de Borgonya, però sobretot l'entrada a l'orde del Toisó d'Or del jove, del jovencito Ferran, no? Que serà el futur Fernando el Católico, va ser també una notícia molt celebrada.
Per què es va celebrar tant l'entrada de Ferran, del futur Ferran el Catòlic?
Bueno, sobretot perquè, com dic, hi ha així com Felip el Bo i Alfons el Magnànim són fills de la mateixa generació i, per tant, tenen una sèrie de problemes, d'actituds vitals, d'educació política semblant, passa més o menys el mateix amb Carles el Temerari i amb Ferran, futur Ferran el Catòlic, no? Aquest jove Ferran, ja des de ben jovenet, havia demostrat ser un bon exemple de la nova època, no? Un bon cavaller, un bon estratega, no? Un jove il·lustrat. Seria, no?, el principi d'allò que després Maquiavel definiria com el príncep, no? O jo haria com el polític perfecte de la seva època, no? Per exemple, va ser obra o va ser decisiva la intervenció de Ferran a la victòria de Calaf, que és aquesta victòria en què l'exèrcit reial comanat, de fet és la primera batalla en la que Ferran el Catòlic participa o que dirigeix, és la batalla que gairebé tanca la Guerra Civil Catalana. No? És una victòria aplastant en la que fins i tot Ferran, després el Catòlic, venceria aquest contingent de cavallers borgonyons que estaven recolzant a Pere de Portugal. No? Ferran s'estava creant una aura d'home de la seva època. No? Hem de pensar que en aquest moment estem 1473, que és el moment en el que el nomenen cavaller del Toisó d'Or, i ell ja és el nou rei de Sicília, no és encara el rei d'Aragó, però ja és el rei de Sicília, amb tot el que comporta en aquesta Sicília, en aquesta Itàlia humanística, ser rei de Sicília. I per altra banda és també ja príncep de Castella. Encara no han arribat al tron, però ja està casat amb Isabel de Castella, i per tant, diguem que dins del panorama internacional, Ferran, encara no el catòlic, ja se'n suma com el que feia uns anys era el Neymar de la política europea, no? Després, Déu, saps que no era brasiler, això fa que no sigui tan fàcil que s'espatgi, però bueno. En tot cas, això contribueix a reconduir les relacions amb Borgonya, no? I Carles el Temerari, molt immers també en les seves disputes amb França, no dubta en reactivar la vessant aragonesa de l'Orde del Toisó d'Or, concedint a Ferran, després el catòlic, l'Orde de Cavalleria, i per tant els tres reis, no? Els tres reis catalans del segle XV, Alfons el Magnànim, Joan II i Ferran el Catòlic, els tres, en un moment o altre de la seva vida, van ser cavallers de l'Orde del Toisó d'Or, i això no deixa de ser interessant, no? Perquè ho dèiem al principi del programa, l'Orde del Toisó d'Or, sobretot, sembla que tota aquesta la connexió aragonesa s'ha tractat poc, no? Perquè els historiadors borgonyons estudien el moment inicial de l'ordre, no? Quan es crea la vinculació de l'ordre amb Borgonya. Els modernistes hispànics fan aquella vinculació 1-1, Toisó d'Or igual a Carles I igual a Espanya Imperial, no? Uh-huh. L'Orde del Toisó d'Or és Carles I, Felip II, no? la Gran Espanya, com si fos un mèrit de la monarquia hispànica haver gestionat el Toisó, quan realment el que es veu al segle XV és que aquesta vinculació de la monarquia hispànica amb el Toisó ve per banda catalana, que diguéssim, no per banda aragonesa, perquè sense la participació d'Alfons el Magnànim o la vinculació d'Alfons el Magnànim i Felip el Bo no hagués estat possible, però sobretot sense també més endavant Ferran el Catòlic no hi hauria estat possible aquesta vinculació tan estreta entre els monarques d'Aragó, en el seu cas també de Castell, corregent de Castella, i la casa de Borgonya i la casa dels Habsburg, no? Llavors, sempre ens acostumem a veure que a partir de finals del segle XV la política internacional de la monarquia hispànica és castellana, però si agafem exemples com a la relació amb Borgonya o la relació amb el Toisó d'Or, veiem que moltes vegades la política internacional o les aliances internacionals es mantenen en clau aragonesa, no? I per això és molt interessant rescatar, ara que el Toisó està, ni que sigui momentàniament de moda, aquesta connexió aragonesa amb Borgonya, que serveix per explicar d'una manera molt més clara les relacions que després de monarquia hispànica tindrà amb els Habsburg.
Molt bé, doncs ens quedem sense temps per comentar alguns articles que volíem comentar. En tot cas, els podem fer arribar a través de les nostres xarxes socials.
Sí, bueno, això és que ràpid. Coincideix que és un tema que jo vaig a estudiar fa anys. Si algú té interès en aquests articles, estan penjats els PDFs al meu perfil d'acadèmia, que és academia.edu, busqueu Alberto Retxe i els trobareu.
Molt bé, en tot cas ha quedat molt clara l'explicació també del programa d'avui de les Portes de Troia. Moltes gràcies, Alberto Retxe.
De res.
Fins la setmana vinent. Moltíssimes gràcies, Salva Soler, el control tècnic, i qui us ha parlat, Sergi Rodríguez. Nosaltres, com sempre, us esperem la propera setmana amb un nou a les Portes de Troia.
Presentador:
Sergio Rodríguez.
Historiadors:
Alberto Retxe i Oliver Vergés.
Tècnic de so:
Salva Soler.